A Fórmula Estel, l'Església no s'atura. Un espai amb Ignasi Miranda i Àngel de Arriba.
La manca de treball és un signe negatiu del nostre temps, d'un sistema que descarta la gent i aquesta vegada els ha tocat especialment als joves que no poden esperar en un futur. La bona política és una de les manifestacions més altes de la caritat, del servei i de l'amor. Feu una bona política, però entre vosaltres, perquè la política la fem tots junts. Amb aquesta frase pronunciada recentment pel Papa Francesc durant una visita a Nàpols, comencem avui l'Església no s'atura. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so, de l'Àngel de Arriba i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Àngel, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Primer de tot, felicitats per les presentacions, dues com a mínim aquests dies, del llibre Atur i fe encara.
Dues i molt maques, de veritat. Vull dir, estic molt satisfet perquè, bueno, veus la resposta de la gent que t'estima i que està allà al teu costat en moments feliços per un costat i complicats per un altre, perquè, evidentment, era un nou repte.
Dimecres passat es presentava a Barcelona el llibre al Casal Loyola i diumenge a Arenys de Mar, als Caputxins. Doncs endavant amb aquest llibre i amb la seva promoció. Avui, Àngel, parlarem precisament de la feina i ens preguntem si tenir feina dignifica de debò la persona.
Sí, fixa't que he triat una mica aquesta pregunta perquè, bueno, el dia 1 és el dia del treballador i, evidentment, hi ha moltíssima gent que no pot participar d'aquesta festa. Perquè, clar, el dia 1, teòricament, és el dia de la festa de la gent que treballa. Per tant, la gent que no treballa, evidentment, se sent exclosa d'aquesta festivitat.
Però no l'excloem, malgrat tot, perquè precisament són els destinataris de la necessària solidaritat entre els qui tenim feina i els qui no la tenen. Doncs gràcies, Àngel, per haver triat aquest tema que ve lligat, efectivament, a l'1 de maig, Sant Josep Obrer, la festa del treball. En parlem tot seguit amb Xavier Morlans.
L'Església no s'atura. Una llum de feina en la foscor dels qui no la troben.
Xavier Morlans, sacerdot, professor de teologia fonamental i també cantautor de música d'inspiració cristiana. Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Benvingut. I avui per parlar de feina, Àngel.
Sí, parlem de feina. Parlem de si realment creus que dignifica el treball.
Bueno, el primer que vull dir és que jo vaig estar dimecres passat al Casal Loyola a la presentació del segon llibre de l'Àngel de Arriba, Atur i fe encara, i que va ser, per mi, important poder assistir, perquè, de fet, ens vam conèixer casualment fa 2 anys, un dia que vaig entrar a la llibreria Claret, vaig sentir uns aplaudiments i resulta que estàvem presentant el primer llibre d'Àngel de Arriba, Atur i fe. Per tant, felicitats, Àngel.
Gràcies.
Molt bé. Entre altres coses, deies en la presentació del llibre que l'Àngel és creatiu amb les paraules, amb els termes i amb la manera de veure, no?, també la situació de l'atur,
sí,
amb esperança des de la dimensió negativa de la situació, però amb esperança.
Jo diria que el treball que l'Àngel ha fet escrivint el segon llibre el dignifica. Perquè escriure un llibre, ho sabem, els que ens hi dediquem, és com un part d'una criatura, està ple de moments d'intuïcions, de moments de dificultat, cal perseverar, el mateix fet físic d'escriure, de posar en el blanc del paper o a la pantalla, i per tant crec que és un exemple, el mateix treball de l'Àngel, de com les persones necessitem produir alguna cosa per sentir-nos dignes. I això ens ve de que, des d'un punt de vista cristià, que Déu ens ha creat per ser com ell, creadors. Quan Déu crea els primers homes, el Gènesis diu: creixeu, multipliqueu-vos, administreu la terra, no? Guanyeu-vos el pa amb la vostra suor. Per tant, això ho portem inscrit a l'ADN, no una hipotètica vida, oh, que bé si visquéssim sense treballar, cobrant. No, en el fons, ho veus en molta gent que té diners i que no sap què fer. I en el fons és com una existència buida, no? Certament, poder fer una obra dignifica.
I el treballar dignifica perquè d'alguna manera ens permet desenvolupar les nostres capacitats, aportar el món, una part del que necessita el món, petita, perquè cadascú som poca cosa.
Hi ha un primer moment, que és el fet de sentir-te útil, creatiu, i hi ha un segon aspecte, que és que en el treball, sobretot, et relaciones amb els altres. El treball és un element principal de socialització. Has de sortir de casa, has d'anar a l'oficina, has d'anar a l'escola, al taller, a l'hospital, al taller, als despatxos, i, per tant, aquí és la gravetat dels qui no tenen aquest treball, que han de lluitar el doble o el triple per no quedar-se escarxofats a casa, no? I és aquest esforç que fan, no? I, per tant, el treball com a creació i el treball com a companyerisme, com a xarxa, com a manera d'estar inserit a la xarxa social. No?
Sí, sí, fixa't que ara, parlant una mica del que deies, amb el primer llibre plantejo això, no? Després de treure el gos, què, no? Mm-hmm. I és la gran pregunta, és veritat, no? O sigui, tu en el moment que estàs acostumat amb una activitat professional, clar, arriba un moment que dius, bueno, aquesta activitat professional no la tinc, per tant, què? Tinc dues opcions, o fer camí i vinga, crear, tindre creativitat, pensar en coses noves, tirar endavant, no créixer personalment, créixer espiritualment, o enfonsar-me i quedar-me al sofà, no? Aquesta va ser una de les grans preguntes, vull dir, que jo em vaig formular amb el primer llibre, justament, no? Per què? Perquè a mi, evidentment, la feina em dignificava. Tenia una raó de ser el fet d'anar al despatx, de relacionar-me, perquè sí que és veritat, no?, que una de les primeres parts que cau és justament les relacions socials. O sigui, clar, automàticament que tu et quedes sense feina vol dir que tota la gent que t'envolta automàticament perds la possibilitat, no?, d'aquesta relació. Sí que pots anar en un moment determinat, no?, a l'empresa on treballaves, o amb les persones que et relacionaves, i veure't, però ja no et veus de la mateixa manera.
Ho explicaves aquest dimecres, Àngel, no?, la teva experiència dura d'alguns companys de feina que, a la realitat, com era allò, s'han deixat de relacionar amb tu.
De relacionar amb tu, sí, sí, amb mi, però i que ho veus i que dius, com pot ser? O sigui, què és el que ha succeït? Perquè jo continuo sent la mateixa persona i ells continuen sent la mateixa persona, no? Com pot ser que aquesta relació que pensaves en principi que era viva, que era real, vull dir, que era positiva, de cop i volta, vull dir, per al fet de no anar al lloc de treball, bueno, ha passat en un segon o en un tercer o ha desaparegut aquesta relació.
Per això a mi em sembla interessant que avui, en vigília de l'1 de maig, surti aquest tema, perquè precisament si el treball dignifica, perquè et fa sentir creatiu i perquè et posa en xarxa amb altra gent, aquelles persones en atur que ens estan escoltant, els hi hem de donar aquest missatge, que és important no aturar-se, sí, sí, no quedar escarxofat al sofà, la gran tentació, comprensible humanament, i per tant, a manca d'un treball regular, cal que l'aturat es proposi una activitat diària que li dongui la dignificació, la gratificació, aquesta dignificació que no li dona la societat, injustament, com tu denuncies molt fortament en el segon llibre teu, Atur i fe encara, doncs animem a tots els aturats a que no es quedin quiets, que es busquin algun tipus d'activitat. En el cas de l'Àngel, escriure un llibre, sí, sí, si no tothom s'hi veurà en cor. Però és aquesta idea del moure's, des d'anar a treballar en un hort, i tenir el goig de veure créixer uns tomàquets i unes escaroles, sí, i fer un exercici físic, i tenir l'obligació de llevar-te al matí per anar a regar, fins a activitats que et posin en xarxa en gent. Per exemple, el grup Nous Vincles, que has creat, Àngel, de l'important que és que l'aturat es trobi amb altres aturats i parli, buidi el pap. Això és xarxa, i això dignifica.
I després, segons les capacitats de cadascú, també posar en marxa processos per buscar feina, que de vegades estem molt acostumats a veure'ls en clau de desesperació, portar un currículum aquí i allà, i a veure si una cosa surt. Potser una feina més serena, més de contactar aquí i allà.
Sí. Fixa't, jo amb el segon llibre parlo dels invisibles i de la força dels invisibles. I justament hi penso que fem xarxa amb aquests invisibles, perquè si et relaciones, descobreixes. Jo, per exemple, hi parlo de la importància que per mi, com a persona, han tingut els tres invisibles que s'han convertit en visibles, que va ser Fra Eduard, va ser Toni Matas i va ser mossèn Xavier Morlans, i amb aquest ordre. I és per això, perquè he estat en moviment, el fet d'estar en moviment m'ha propiciat la possibilitat de conèixer aquestes persones. Per tant, m'he enriquit i, per tant, m'ha omplert la sort o la capacitat de poder relacionar-me amb molta més gent.
Doncs gràcies per haver esmentat aquests noms, que han estat també algunes setmanes tertulians, sí, sí, tots tres, oi? Toni Mata, Xavier Morlans, que ens acompanya avui, i Fra Magí Sató, a qui aprofitem per saludar avui, perquè per una petita indisposició no ha pogut ser-hi present, però li desitgem una ràpida recuperació del lleu problema de salut,
sí, sí,
que ha tingut.
Sabem que avui ens escoltarà, i ahir des de l'hospital em deia: Àngel, que ho sento, que no puc vindre. Dic: no pateixis, vull dir que estaràs amb nosaltres a l'estudi, no?
Per altra banda, m'agradaria reprendre el tema a propòsit de l'1 de maig, de com una causa constant del moviment obrer autèntic ha estat sempre la preocupació pel que no tenia treball. Pensem en les grans temporades d'atur, la gent sense atur en les zones rurals, el moviment obrer que neix al segle XIX, primers del XX, que es va consolidant. El que passa és que ara estem, per desgràcia, en un repte fortíssim, no?, que és precisament com mantenir la solidaritat amb els companys que no tenen treball quan el que en té el té molt precari. Però jo crec que aquest també és un cant a la solidaritat obrera i també a la solidaritat des dels obrers que són cristians, en què hi ha d'haver aquesta renovada força d'imaginació. I el que té treball i està en xarxa ha de mirar de portar, incorporar a la xarxa associativa, la xarxa reivindicativa, els nous moviments socials, aquesta reinterpretació que han de fer de si mateixos els sindicats clàssics per pujar al tren de la història, no? Jo crec que és un repte que des d'aquí, oi, Àngel?
Sí, totalment d'acord, eh? De veritat, perquè la importància de la xarxa d'església o de no església, però totes, la importància de les relacions humanes, no? Vull dir, el poder comunicar, el poder expressar-te. Fixa't, i una de les meves experiències amb aquests anys d'atur justament ha sigut aquesta, palpar, vull dir, com la dificultat de molta gent aturada, que justament, si no es relaciona, veus que està quedant bloquejada. Vull dir que assisteix moltes vegades a reunions i veus que no hi parla en públic, però que després, en contrapartida, vull dir, t'expressa una quantitat de sentiments que estan ahí i que estan per explotar.
Tu tens una cosa molt, molt forta en el teu segon llibre, a Turifer encara, quan descrius el sentiment, la vergonya de dir que un està aturat. Sí, sí. A més a més, tens el gran atreviment de dir la vergonya de dir que és cristià. O sigui, que un aturat cristià.
Sí, és doble vergonya.
Penso que és molt lúcida aquestes pàgines en què descrius els sentiments, perquè ningú millor que tu, que ho vius,
Sí.
Un aturat cristià, tot el carinyo.
Sí, no. És que és així.
Estàs trencant una llança per persones que ens estan sentint, que és important, com tu dius, que participin a trobades on te parlin d'aquests sentiments. Perquè la gran batalla de l'atur es comença a vèncer parlant, sortint, compartint. Evidentment, també, com deia l'Ignasi, no?, intentant moure's i veure doncs quins perfils, quins currículums, quins lligams per poder trobar una feina digna, que és la finalitat. Però estem valorant també molt tot el treball que dignifica, que és el sortir, parlar, entrar en xarxa. Jo crec que des d'aquí estem fent una tasca de reivindicació.
Som Església en sortida, i aquest programa, l'Església no s'atura, cada dimarts a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel, també vol ser punt de trobada. És per això que, com parlem, oi, Àngel, sovint demanem als qui vulguin lliurement, sabem que a vegades costa, no?, ens donin el seu testimoni, si estan aturats, si busquen feina, si tenen familiars a l'atur, ens envien un missatge de correu electrònic a l'adreça lesglesianosatura@radioestel.cat. lesglesianosatura@radioestel.cat. Recordeu que sense apòstrofs i sense accents. Anunciem algunes previsions per aquesta setmana molt interessants. Com deia Xavier Morlans, el punt de la fe ajuda molt a viure la situació d'atur. També ens ho ha dit l'Àngel moltes vegades. Hi ha una vetlla de pregària que s'ha organitzat a nivell de la Pastoral Obrera de l'Arxidiòcesi de Barcelona, que serà aquest dijous a 8:15 del vespre a l'església de Sant Bernat Calbó, a la plaça Bernat Calbó de la capital catalana, al barri del Poble Nou. Bé, és una vetlla de pregària amb motiu del 1 de maig, organitzada per la Delegació de Pastoral Obrera, per la Joventut Obrera Cristiana, la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, el MIJAC i l'Acció Catòlica Obrera, és a dir, tots els moviments i col·lectius obrers cristians i també de la Pastoral Obrera. Dijous, a 8:15 del vespre, per si algú que ens escolta està interessat. També hem de dir que s'ha publicat un manifest, com cada any, amb motiu del 1 de maig, el manifest de la Pastoral Obrera de Catalunya, amb totes les delegacions de Catalunya i els moviments obrers, on es parla, doncs, de treball, del 54% d'atur en els joves, per exemple, de la dignitat de l'habitatge, amb tota la feina que està fent la plataforma d'afectats per la hipoteca, la situació de moltes dones discriminades a nivell laboral, els drets i els beneficis socials i la democràcia. Es parla d'aquests temes en aquest manifest que també invitem a llegir, perquè, malauradament, la precarietat ha fet que, de vegades, fins i tot tenint una feina, si no és una feina mínimament bona, aquesta persona també pot ser exclosa socialment. És a dir, no només l'atur exclou, també la feina precària.
És que, Ignasi, estem arribant a aquest absurd. O sigui, per això dic que la pròpia societat ha estigmatitzat la paraula atur. O sigui, avui en dia ja ningú s'atreveix a dir estic aturat. I moltíssima gent que avui està en un nivell precari de feina tampoc s'atreveix a dir-ho. M'entens? Per el que passarà, per el que diran. M'entens? Vull dir, llavors, això penso que és lo complicat i és on tenim que començar a sortir de l'armari, no? Vull dir, ens tenim que començar a atrevir, a dir, no, estic a l'atur i sóc cristià, i per tant, això és net. I vol dir que si jo estic aturat i ho estic dient, possiblement el que m'està escoltant, igual em puc fer un cop de mà, però no un cop de mà per donar-me 1.000 euros o per donar-me una feina, però sí per estimular-me perquè jo continuï amb aquesta esperança de trobar un futur.
Així estan oficialment 500.000 de persones a Catalunya, sí, més o menys, i 4 milions al conjunt d'Espanya.
Sí, sí, però que no s'atreveixen a dir-ho públicament. Que aquest, per mi, és que és el que intento de reflectir amb aquest segon llibre, no? O sigui, aquesta vergonya de no diguis res perquè el vell, m'entens, s'assabentarà que estic a l'atur i que, per tant, ja no puc portar el meu ritme social que portava abans.
Jo crec que aquesta és una gran tasca i estem compromesos, i potser no podem donar feina concreta, però podem donar aquesta dignitat, aquesta dignificació de que la persona surti, de que estigui en xarxa, de que perdi la por, la vergonya i que es mostri.
Recordar una vegada més això, que una persona pot estar malament, pot estar exclosa, pot tenir uns ingressos insuficients per mantenir una família, perquè cada persona té una situació, fills o necessitats, o un pare ancià de vegades que l'ha de cuidar. En fi, són situacions, necessitats personals que són un món cada vegada, no?
Sí, sí.
De vegades un mileurista pot viure molt dignament, o una persona que cobri el doble pot viure malament perquè té moltes necessitats. Sí, mira, s'ha de ser molt sensible davant això.
A mi em va cridar l'atenció l'altre dia la presentació del llibre al Convent dels Caputxins, que va intervindre el meu fill, l'Héctor, com a ponent, explicant una mica, bueno, la seva vivència, no? Vull dir, com a fill, no? I em va sobtar i, bueno, va haver-hi un moment de silenci absolut a la sala quan va dir un dels moments, vull dir, que a mi més em va trencar la meva vida personal, diu, va ser quan vaig veure plorar el meu pare. I, clar, es va fer un silenci, no?, absolut, perquè va demostrar, no? Vull dir, com en aquell moment, et derrumbes. Vull dir que hi ha molts moments que veus aquesta impotència, veus el que faig, no? Vull dir que tinc una família, que tinc que tirar endavant, que tinc que pagar moltíssimes coses i que no puc, no? I llavors, clar, et derrumbes, evidentment, i vaig posar a plorar amb tota la meva ànima, no? I, clar, em va sobtar el fet de que, com a fill, no? Vull dir, aquell moment, m'entens? Vull dir, li quedés, no? Vull dir, com a moment fort dins de, bueno, el nostre ambient familiar.
Mm-hmm. Algun comentari més, Xavier Morlans, per acabar? 30 segons.
Home, jo crec que hi ha un tema del que també sembla que hi ha vergonya a parlar, que és la relació de pares i fills, i de fills a pares, no? I és una de les coses també que a mi sempre m'ha impressionat des de que us vaig conèixer a la primera presentació del llibre, que és el bon rotllo que tens,
sí, sí,
amb el teu fill, Héctor. Eh?
Sí, sí.
Això és una cosa que emociona. I la naturalitat, pel que dius, en què el teu fill també és capaç, doncs, d'això, d'explicar-ho, no amagar aquests sentiments. No? I penso que aquí també hi ha un missatge. Però això potser seria tema per un altre...
Sí, sí, perquè ell parlava justament fixat de l'enfortiment de la fe, no? De com va veure que sí, que jo podia tindre moments molt complicats, no? I que en aquell moment de sentiments vaig explotar a ploure, però en contrapartida la fe en Déu, m'entens? Vull dir, m'omplia, no? Per dir, no, no, però tenim que continuar.
Moltes gràcies, Àngel de Riba. Avui t'has sumat molt activament, cosa que celebrem el testimoni del programa.
Ho he vist a prop.
Home, i tant que sí, clar que sí, clar que sí. Un testimoni molt de primera mà. Així has predicat amb l'exemple, i gràcies també a mossèn Xavier Morlans per haver-nos donat moltes llums des de la fe i des de la humanitat a les situacions d'atur i de feina, que també són importants de valorar en cada cas. Bona tarda.
Bona tarda a tots.
I bon primer de maig a tots dos.
Gràcies.
Àngel, ens trobem dimarts vinent, si Déu vol.
Si Déu vol.
Així serà, amics oients. Dimarts vinent a 6:45 l'Església no s'atura. Ara continuem amb tots vosaltres a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Voleu aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolteu Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel, un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per la Magda Minguet i la Rosario Santamaria. El proper dimarts, 5 de maig, parlarem de treball. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Dreamer. Ràdio Estel.